Xarxa.
Notícies en Xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Aquest matí el Suprem, Sebastián Trapote, excap superior de la Policia Nacional a Catalunya, ha parlat de violència organitzada als col·legis electorals on es votava aquell dia. Violència per part dels ciutadans i no dels seus agents. La Xarxa, Mònica Hernández.
Sebastián Trapote ha explicat que la resistència a les escoles durant el referèndum de l'1 d'octubre va ser totalment organitzada. A més d'avis i nens, hi havia, ha dit, persones violentes. Els policies tenien més problemes per sortir dels centres que per entrar perquè els ciutadans, ha especificat, estaven més cabrejats.
Si difícil era entrar, a veces era peor salir, o sea, era más complicado. Era más complicado porque, evidentemente, como consecuencia de hacer una intervención dentro del centro, pues los ciudadanos que estaban fuera, pues estaban, como si dijéramos, mucho más cabreados, estaban enrabietados, y entonces las relaciones eran más violentas y las unidades pues se tenían que emplear de una manera no contundente, pero más fuerte que a la entrada.
Durant tota la seva declaració, Trapote ha descrit un escenari d'alta virulència a les escoles que va obligar la policia a obviar la mediació amb els ciutadans.
¿Mediación con quién?
Con los ciudadanos.
Pero si no nos dejaban entrar en los colegios, ¿cómo vamos a mediar? Si la resistencia era brutal. Dígamelo usted, señor letrado, es que no sé cómo vamos a mediar. No había ninguna persona ahí que quería mediar. Evidentemente, nos están obstaculizando, nos están agrediendo, nos están poniendo problemas para cumplir una orden judicial.
L'ex responsable de la Policia Nacional a Catalunya ha parlat d'alta virulència i ha dit que era una utopia que dos agents dels Mossos, per col·legi, poguessin fer res. Ha afegit que la policia catalana gairebé no va col·laborar i ha explicat que tenien un pla B per substituir els Mossos per si no actuaven.
En esta instrucció pues se dan esta serie de pautas y vuelve a recoger el tema de la colaboración con policía autonómica y evidentemente también se recoge que en un momento determinado, si policía autonómica no actúa y demás sobre lo que tiene que hacer, que nosotros haríamos la sustitución de policía autonómica.
Les defenses s'han centrat en intentar demostrar la violència policial. Trapote, però, ha estat contundent amb aquesta afirmació. La policia no es dedica a colpejar de manera gratuïta.
La sessió de tarda començarà en breus minuts. D'altra banda, l'Hospital de Palamós ha aprovat el seu pla estratègic 2018-2021. Es comença centrat en 5 prioritats. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Bona tarda. Un dels 5 objectius del pla estratègic és posar l'usuari en el centre del sistema i implicar-lo en la presa de decisions, potenciant així el concepte de salut comunitària. Peça clau en el sistema són els professionals. El pla aposta pel seu reconeixement i fidelització. Xavier Pérez és el gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.
Ara és un moment complex. La situació demogràfica de metges i també d'infermeres, que no es parla, però també d'infermeres, arriba un moment d'envelliment i de jubilacions, i les planificacions, a menys a curt termini, no contemplen la possibilitat de tenir suficients professionals. Per tant, els que tenim els tenim que cuidar, tenim que fer una organització atractiva, amb la qual els professionals se sentin a gust.
Un altre objectiu és incidir en l'atenció a l'envelliment i la cronicitat. L'aposta per la responsabilitat social i la renovació d'equipaments i tecnologia completen els 5 eixos del Pla Estratègic 2018-2021. Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà gestiona l'Hospital de Palamós i 4 àrees bàsiques de salut de la comarca.
I això és tot. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Portem tota la setmana, i especialment avui,
a partir d'aquest matí, aquesta tarda, i demà, evidentment, s'intensificarà la quantitat de dades, d'informes, d'estudis, de resultats d'observatoris i d'infinitat de treballs que s'han fet per demostrar algú que, d'altra banda, és evident, encara que hi hagi quatre borregos coneguin, i és que hi ha una desigualtat important entre les homes i les dones encara a la nostra societat. Desigualtats en molts àmbits, en àmbit salarial, en àmbit de reconeixement, en àmbit de tracte. Demà és el Dia Internacional de la Dona i, per tant, demà hi ha convocades, depèn de quin sindicat o de quina entitat seguiu, una aturada de 24 hores o bé una aturada de 2 hores. El curiós del cas, o el que crida l'atenció, és la quantitat i la llau de dades, és a dir, quan es posen les dades vol dir que s'ha fet un treball previ i significa que s'ha pogut demostrar i constatar aquesta desigualtat. Repeteixo, cosa que ja sabíem. La qüestió és, i ara què? Perquè omplint de dades els mitjans de comunicació, omplint de dades les portades dels diaris, els titulars dels informatius de ràdio i de televisió, omplint d'imatges aquesta realitat, fent i produint i provocant, jo penso que encertadament, que sigui un tema del qual se'n parli a nivell de cafè, no es resol el problema. El problema es resol implementant mesures i, més enllà de crear la consciència, creant la necessitat d'actuar-hi. I em dona la sensació que ens quedem sempre, com passa sovint amb els dies mundials o els dies internacionals, amb les dades, en l'informe, amb la llau d'informació i d'estudis. I que un cop hagi passat, un cop més enllà de tot això, bé, doncs cadascú tira a la seva feina. I no es tracta d'això. Els dies internacionals serveixen per comentar i implementar mesures. Seria interessant que, més enllà de visualitzar-ho i visibilitzar-ho i evidenciar-ho, repeteixo, a través d'informes, estudis i notes de premsa, algú, i aquí han de ser els polítics, però si els polítics no ho fan, algú altre comenci a apretar i de valent perquè tot això es minimitzi, perquè és evident que les solucions no les resoldrem a base de posar números als mitjans de comunicació. Demà en parlarem, també al FAR, i en un sector on la desigualtat és no evident, no. Més que evident, històrica i, malauradament, sembla que consolidada, tot i que es comença a moure els ciments d'aquesta consolidació, gràcies a Déu. Però avui hem volgut començar l'espai i el programa amb aquesta reflexió. En tot cas, l'equip no som paritat, no som paritat, però a nivell de redacció ho intentem. Fixeu-vos, tècnics, David Valverde, Joan Bosch i Sergi Mir. És habitual que els tècnics majoritàriament siguin homes. Ja arribaran les tècniques dones, n'hi han, però no tantes. I en redacció i coordinació, locució i producció, aquí ja ens ajustem, ja ens apropem més a la paritat. La Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Isabel González, la Cristina de Cantal i en Josep Maria Cano. Per tant, 3 i 3, que és el que ha de ser a tot arreu. Ben trobats, fins a 7 avui.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Amb ganes de que tornin altre cop les temperatures altes. Bueno, això a qui li agradia la calor, als que no, certament està fent un temps que amb aquesta refrescada bé, és agradable fer moltíssima activitat a l'aire lliure amb una jaqueteta extra. Núvols baixos, com a mínim a la costa central. Anem al Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballar, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Núvolets, em sembla que han crescut, no sé si són boires, si és humitat. Què és això que tenim per aquí damunt del cap?
Sí, s'han format alguns cúmuls al llarg del matí, han anat creixent, sobretot han guanyat més empenta al nord de la Costa Brava, la zona de l'Empordà, també Ripollès, Garrotxa, en aquell sector deixen alguns ruixats, no arriben a tocar a la mateixa línia de la Costa Brava, sí que ho fan a la zona de la Catalunya Nord, per exemple, doncs a Colldiure, en aquell sector sí que hi ha alguns ruixats ara mateix, però aquí doncs, a Catalunya són força locals i molt concentrats en aquell sector. Per tant, núvols, però de moment aquí sense precipitació.
Per tant, núvols sense precipitació, això sí, enterboleixen la presència del sol.
Una miqueta, sí, però són molt locals i al llarg de la tarda també aniran a menys, no seran massa importants.
Ahir va haver algun ruixat, mira, quarts d'11 de la nit plovia, va un ruixadet la zona de Canet, Arenys, cap a Mataró, anava caient quatre gotes d'aigua, aquí s'acaba la precipitació de moment.
Sí, sí, sí. Va arribar una banda de precipitació de ruixats una mica més actius de cara al vespre que van escombrar el territori. En conjunt, d'oest a est, van ser força dispersos. Localment van ser d'intensitat moderada i amb vent també reforçat, però sobretot a les comarques de l'oest. A la resta del territori van arribar molt desgastats i avui esperem doncs, un dia en conjunt assolellat, excepte d'aquestes comarques que et comentava de l'extrem nord-est, on sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats molt locals.
Doncs veurem quina incidència tenen aquests ruixats. L'estat del mar, Dolors.
Avui marcada en conjunt per marejol, algunes àrees de maró, sobretot a la zona de la costa central, la costa Brava, mar més encalmada a la zona de les Terres de l'Ebre. En conjunt amb aquest vent de component oest a la meitat sud, a la zona sud del delta del Llobregat, entre Ponent i Garbí, al llarg de la tarda, amb alguns cops forts, i també de sud i est a la resta del litoral. Puntualment també hi haurà alguns cops forts en aquests sectors. I demà mantindrem aquests mateixos components, sembla que menys intensitat, i en conjunt amb una mar més encalmada, només a la tarda amb alguna àrea de maró a la zona de la Costa Brava.
Doncs veurem com evoluciona tot això, Dolors. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, adeu.
A reveure.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, doncs comencem el repàs a l'actualitat i ho fem amb clau policial, perquè han interceptat un pescador furtiu amb dàtils de mar. Ho han fet a la costa de l'Ametlla. Daniel Rodríguez.
Sí, els agents rurals del Baix Ebre i també un agent de la policia local d'Amposta que estava fora de servei han enganxat i denunciat un home per pescar dàtils i caixetes a la zona de l'Illot, a la part sud de la costa de l'Ametlla de Mar. El pescador furtiu feia servir un equip de respiració autònom i una massa per trencar les roques per extraure els dàtils del seu interior. Quan els agents van localitzar-lo, havia pescat 7 quilos 400 grams de dàtils i 2 quilos de caixetes. El valor que hagués aconseguit el pescador per les captures superaria els 400 euros. Cal recordar que aquests dàtils de mar són una espècie protegida i, per tant, n'està prohibida la seva captura i comercialització, podent ser, a més, constitutiu d'una infracció penal o administrativa.
I atenció perquè, també amb clau marítima, segona tortuga morta en 48 hores a la costa de Torredembarra i també d'Altafulla. Ivan Fernández.
Una altra tortuga careta ha aparegut aquest matí a la platja d'Altafulla, segons han informat fonts locals. L'animal, aparentment jove, ha arribat a la platja amb un avançat estat de descomposició. Per aquest motiu, els agents rurals no han volgut fer-se càrrec de l'animal, ja que en aquest estat, diuen, no es podria fer la necròpsia. Per tant, la brigada municipal ha estat l'encarregada de retirar l'animal. Recordem que es tracta de la segona tortuga que apareix en aquesta zona només dos dies. Dimarts a la nit, l'entitat Bogadors de Baixamar de Torredembarra, el municipi veí, va localitzar un altre exemplar mort amb un envàs de plàstic al cap. La hipòtesi és que l'animal s'havia ofegat en quedar atrapat per una ampolla de plàstic. En el cas d'aquesta segona tortuga, però, no s'ha trobat cap element residual i això ha fet encara més complicat intuir els motius de la seva mort a la platja d'Altafulla.
I seguim endavant. Isabel González, hola, com en Talebu, avui?
No ho has dit.
Igual, com en Talen Talebu. Hola. Bé, així, bé. Sí. Hola, como Talen Talebu. Veus,
ja està.
Està aquí. Ja no ens agrada res més de la cançó. Molt bé. Tot això per explicar que el Parlament ha aprovat la creació d'una comissió d'investigació sobre la monarquia.
Ho ha fet amb els vots a favor de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú i la CUP, i els vots en contra de Ciutadans Socialistes i els Populars. Amb aquesta comissió d'investigació volen seguir i denunciar possibles activitats irregulars o delictives a la Casa Reial, incloses les destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya després del 1 d'octubre, també tenen per objectiu estudiar els presumptes comptes irregulars de Joan Carles I a Suïssa o a d'altres paradisos fiscals. Aquesta comissió arriba després que el govern espanyol presentés recurs al Tribunal Constitucional sobre la resolució contra el rei. Pel que fa als partits que han votat en contra, han assegurat que el Parlament doncs, no té competències per fer això i han dit que esperen que Pedro Sánchez presenti un recurs d'inconstitucionalitat.
Bé, doncs ja estem un altre cop en aquella cosa d'abans. Orba.
Adiós.
Adiós, adiós. Cristina Cantal, què ha passat? El telèfon de Creu Roja contra la violència masclista ha tancat el 2018 amb 208 usuàries a les comarques gironines. Això és més trucades, no? És a dir, més gent que està pendent d'aquest telèfon.
Exacte, perquè aquest resultat suposa un 13,4% més de gironines que han utilitzat aquest servei de la Creu Roja durant el 2018, ja que l'any anterior, el 2017, van atendre 180 trucades. La xifra, però, puja fins a 321 si es tenen en compte tots els contactes i les gestions realitzades al llarg de l'any. Del total de persones que l'entitat humanitària atén anualment, el 68% dels casos són dones que pateixen algun problema de violència de gènere, bretxa salarial o de pensions, precarització de les condicions laborals, segregació ocupacional, atur o limitacions del sostre de vidre. Aquestes dades suposen que 7 de cada 10 dels usuaris de Creu Roja a les comarques gironines són dones en situació de vulnerabilitat social. Les estadístiques també mostren que durant el 2018 71 dones de la província de Girona van participar en algun projecte d'empoderament femení. La Creu Roja de Joventut ha posat en marxa la campanya Dones en Poder, Dones Apoderades, per promoure la igualtat de gènere a través d'aquest empoderament.
S'han pogut rescatar 6 gossos amb un estat molt lamentable, molt deplorable, d'un caçador veí de Santa Bàrbara, Judit Castells.
El Seprona ha requisat els 6 animals de l'home que els tenia maltractats i en condicions lamentables. Els gossos, 5 femelles i un mascle, estaven plens de paràsits interns i externs i amb sarna, entre d'altres problemes. L'associació animalista explica que 2 de les gosses havien parit feia pocs dies i els cadells estaven dins d'una bossa d'escombraries morts, suposadament matats al poc temps de néixer. Al mateix temps, a la denúncia fan constar que el lloc on habitaven els gossos era petit, brut i estava sense aixopluc. Ara ja se troben a la protectora de les engrescades i han rebut l'assistència mèdica necessària per part del veterinari. El propietari dels animals ha estat denunciat i ara començarà el procés judicial on les animalistes esperen se faci justícia per la situació en què s'han trobat els gossos. A més, des de la protectora han lamentat que ningú hagués avisat prèviament, ja que els gossos estaven dins de la població de Santa Bàrbara i denuncien que se normalitzin fets d'aquests perquè asseguren no ho són.
Navega amb el Far. Espècies autòctones.
Una de les descobertes que ens ha permès aquest espai Espècies autòctones és sobretot la gran quantitat d'amfibis i rèptils que tenim com a animals de la nostra zona, animals de la Mediterrània. De fet, sempre que parlem d'espècies autòctones solem posar o molts exemples vegetals, no? Arbres, alocs, per exemple, també, no? Pins, o bé determinades espècies, sobretot ocells i algun mamífer. L'espai Espècies autòctones i la feina que fa aquesta fent l'Ivan aquests dies és precisament posar-nos en relleu i evidenciar-nos la quantitat d'animals, també d'aquestes altres espècies, rèptils i amfibis, que formen part del nostre entorn natural. Avui volem novament obrir aquest calaix d'espècies autòctones per seguir coneixent una miqueta doncs, quines són les que més formen, les que més viuen en veïnatge amb tots nosaltres. Ivan, si et sembla, comencem?
Doncs sí, de fet aquesta setmana ens tornem a endinsar en el món dels rèptils i els amfibis per conèixer noves espècies. Ho fem de la mà de l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui ens portes un dels amfibis més petits d'Europa. De quin parlem?
Un dels amfibis més petits d'Europa, que és una granota que té una característica molt curiosa, és que té les puntes dels dits amb que segrega una substància enganxifosa, que és una granota arborícola, i es diu la reineta meridional, la Illa meridionalis.
si parlem d'una espècie tan petita, hem de començar parlant de la mida. Quina és la mida de la reineta meridional?
Pues no supera els 6 centímetres.
Perquè ens fem una idea, això seria com el tap d'una ampolla, no?
Sí, més o menys, sí, sí.
Realment, també ara veia fotografies i és una espècie que té uns colors diferents a la resta de granotes, de gripaus, d'amfibis, en definitiva. He vist de color verd, he vist de color blau, he vist de tots els colors, vaja.
Aquesta espècie té una característica, que és que hi ha poblacions que tenen que hi ha exemplars que surten de color blau. Això es diu anomalia pigmentària. Les anomalies pigmentàries són problemes amb els cromatòfors, ¿vale?, que són les cèl·lules que s'encarreguen de donar la coloració als animals. Aquests el que fan és només reflectar un tipus d'espectre de llum, llavors tu veus aquesta coloració. Llavors aquesta espècie, al ser de color verd, per fer el color verd amb els colors bàsics necessitaríem el groc i necessitaríem el blau. Què passa si traiem els que s'encarreguen de fer la coloració de color groc, que són els xantòfors? Pues que desapareixen i només els cianòfors, que són els que fan la coloració blava, són els que reflecteixen aquesta llum. Llavors es veuen blaves.
Per tant, entenc que quan veiem una reineta meridional de color blau és perquè li falta aquest color groguenc que fa el color verd de la granota meridional.
Exactament.
I en el cas de la granota verda, de la granota meridional de color verd, imagino que es camufla perfectament entre la vegetació.
Sí, aquesta coloració és el que li dona la seva cripsis, no?, amb la vegetació. Elles durant el dia... no estan dins de la punta de l'aigua, elles només entren a l'aigua per la nit, a l'època de reproducció, per realitzar els amplexos, no?, que són les còpules dels amfibis, i durant el dia estan a la vegetació, estan enganxades a les fulles, molt recollidetes, que quasi a vegades costa veure-les. Estàs una vegada davant d'uns joncs i comences a mirar i dius no hi ha res, i de cop i volta veus una, i comença a veure una, dos, tres, quatre, cinc... Veus un munt i dius, ostres, i estan allà, amagades.
És més habitual trobar-la de color verd que no pas de color blau? O com és això?
És molt més probable trobar-la de color verd que de color blau. Hi ha poblacions molt puntuals que tenen aquesta característica, i hi ha exemplars molt puntuals. Pensa que els amfibis, quan es reprodueixen, posen tanta posta que és més fàcil que es produeixin anomalies pigmentàries. Llavors, però igualment, això és una malaltia genètica que es dona de tant en tant, no és una cosa normal. Sí que les podem veure més fosques, perquè tenen una característica que quan fa fred s'enfosqueixen una miqueta. Mm-hmm. Llavors això, què fa? Que quan és un color fosc, atreu més la llum del sol, s'escalfa abans, i quan ja tenen la temperatura bona, es posen més verdes. Llavors regulen la seva temperatura corporal basant-se en la coloració.
En tot cas, és una espècie també que ens permet de distingir-la de les altres molt fàcilment.
Molt fàcilment.
No només pel color, sinó té també algunes característiques que la fan diferent.
Si mirem les puntes dels dits, veiem que tenen com una pilota, que és aquesta piloteta, no?, que fa que s'enganxi a qualsevol superfície.
Per tant, pugen pels arbres, pugen per les plantes, pugen per
saltant
tot arreu.
Saltant amb unes extremitats posteriors molt llargues.
I com sempre acabo preguntant-te sobre la seva relació amb els humans.
Sí, l'abandonament dels punts d'aigua l'abandonament dels cultius de regadiu perquè no són eficients o perquè hi ha poca aigua, pues abandonen aquests punts, deixen de mantenir aquests punts perquè tinguin aigua. Llavors, aquestes granotes els agrada molt, estan molt lligades a l'aigua i sempre estan al voltant d'aquests punts, i quan deixen de tenir aigua, pues aquestes poblacions desapareixen. Un dels problemes que he tingut també, que m'he trobat, és que hi ha gent que es posa una casa al camp i diu, poso aquí una casa i tal, però tenen una bassa al costat. Aquestes granotes fan molt soroll quan canten, ¿vale? Canten durant la primavera, però fan molt soroll. Hi ha gent que diu, és que me molesta. Ja, però vius en el campus.
Clar, clar.
És molt... I hi ha molta gent que les intenta treure i que li molesten i tot això. I després les malalties emergents es poden veure afectades doncs, per el fong quitridi, que també merma les poblacions d'aquestes espècies. Ja teníem una, la Ila moleri, la granota de Sant Antoni, i les últimes poblacions van estar capturades durant els anys, si no me'n recordo, 60 o 50, a la zona de Lleida. Estan conservades al Museu de Madrid i crec que hi ha algun exemplar al Museu de Londres, però no s'ha trobat mai més aquesta granota, o sigui que estan en regressió les poblacions d'aquesta espècie.
En tot cas, avui hem parlat d'aquesta reineta meridional. Daniel Fernández, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Doncs aquesta reineta meridional és l'espècie que hem volgut repassar avui amb l'Ivan Fernández, aprenent una miqueta sobre aquesta tipologia d'aquestes espècies d'animals que també formen part de del nostre entorn més immediat. Mentretant, s'ha reprès el judici del procés, està declarant a hores d'ara el agent Ángel Gozalo, que és general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya. El podeu seguir en directe per televisió. S'espera que al llarg d'aquesta tarda també puguin d'alguna manera declarar els responsables de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra, que d'altra banda són els que estan rebent totes les castanyes per part de la Guàrdia Civil i la policia. De fet, els enfrontaments entre cossos policials no és nou. L'únic que està fent el procés és donar-hi llum i evidenciar-ho als ulls de tots aquells que estan seguint les declaracions. Però hi ha sempre hi ha hagut una guerra, no vull dir guerra, una competició per saber quin dels cossos policials que hi ha a Catalunya, per tancar-ho només al nostre àmbit, però a l'estat espanyol evidentment també passa, és més competent o és més efectiu o és millor que no pas l'altre. D'altres comunitats autònomes, com per exemple el País Basc, hi ha hagut moments on en plena lluita contra ETA Guàrdia Civil i Policia Nacional s'amagaven informació al punt de trobar-se disparant-se els uns contra els altres al mig d'un carrer mentre els etarres s'escapaven per la porta del darrere. I és que no descobrim res nou si diem que aquests cossos moltes vegades el que intenten és fer passar per sobre la seva efectivitat. En tot cas, ho anirem seguint i veurem què expliquen. Arribem a 2:15.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEF?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEF. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Black Bells. En la mar del Black Music Festival, J.P. Bimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanctó. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 9:15 vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniaespaiter.cat.
Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Va ser la setmana passada que vam tenir aquí una taula rodona en la qual hi van ser representats alguns dels màxims responsables de les cofradies de Catalunya i de la Mediterrània. De fet, vam poder parlar amb gent d'Andalusia, amb gent de Mallorca, evidentment amb representants catalans, sobre la preocupació que hi ha al sector davant de la realitat que el proper mes d'abril es voti al Parlament Europeu la nova directiva sobre la pesca de, sobretot l'arrossegament. És un fet que ha generat un manifest en contra, signat per espanyols, per francesos, per italians i per croates, i que d'alguna manera intenta posar seny abans que s'aprovi una norma que faria i deixaria molt malmesa l'activitat de les barques d'arrossegament i, en conseqüència, tot el que en penja, que és bona part del sistema pesquer i el sector pesquer de la Mediterrània. No s'han aturat aquí, no s'han aturat només en evidenciar el problema, sinó que sembla que el passat dilluns es van mantenir reunions amb diferents forces polítiques per mirar de fer-los conèixer aquesta problemàtica. En parlem amb l'Antoni Marzoa, que és president de la Unió Nacional de les Cooperatives del Mar. Senyor Marzoa, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
En concret vam poder parlar amb representants del Partit dels Socialistes, és a dir, el Partit del Govern, i també amb gent de Unidos Podemos, no?
Correcte. Vam estar el dilluns a la seu a Ferraz amb representants del Partit Socialista i després, un parell d'hores més tard, al Congrés dels Diputats amb gent de Unidos Podemos.
Com va anar això?
Bueno, en principi aquest tipus de reunions sempre van bé, no? Després veurem si es pot aconseguir algun resultat. El que va significar és poder transmetre de primera mà a les forces polítiques la nostra preocupació per tot això que tu explicaves, aquest reglament del Pla Plurianual pel Mediterrani Occidental que rebrà l'espaldarazo del Parlament, del plenari del Parlament, probablement el 4 d'abril, d'aquí poc menys d'un mes, no?
En principi hi han col·lectius que ho haurien de conèixer. Ara estic pensant sobretot en el Partit dels Socialistes, no? Que són els que tenen el govern i que, per tant, que tenen ministres un ministre que està precisament hauria d'estar liderant el que vosaltres penseu i sembla que està liderant una altra cosa, però en tot cas està el cas de la votació.
Sí.
No sé si us van dir ja bien, però no hay nada que hacer o carai, no nos lo imaginábamos así o no sé què us van dir.
Bueno, dins dels grups solen haver a vegades opinions trobades, no? Nosaltres vam rebre molt de recolzament de l'eurodiputada Clara Aguilera, precisament del Partit Socialista, que és la que va estar la ponent d'aquesta reglamentació. El que passa que després es troba amb el mur del comissari del Carmen Ubela, que té, diem, una mena d'obsessió per acomiadar-se del seu mandat, doncs, deixant una normativa molt dura i molt restrictiva per la pesca de la Mediterrània Occidental. I llavors el que et diuen moltes vegades és que no poden fer cap altra cosa, no? Ara el que fem nosaltres és mirar de moure'ns, doncs, això, mirar dels partits i moure més sensibilitats i mirar que els eurodiputats, el mes d'abril, doncs, prenguin més consciència del que significarà el seu vot respecte a aquesta norma, no? I les conseqüències nefastes que tindrà la necessitat per a l'activitat de la pesca costanera del Mediterrani. Mm.
La gent de Podemos, d'Unimos Podemos, van ser més sensibles o el mateix, sí. O ens ho parlarem?
No, van ser sensibles. Ja vam estar amb tres persones i ens va sobtar que, a més, tenien ja coneixement, ja tenien una bona opinió formada. No hi havia cap resquemor contra l'arrossegament, que és el que sempre et trobes, no?, per desconeixement. La gent, sí, a la que ha sent l'arrossegament, com que ha estat víctima durant anys d'una campanya de màrqueting, sobretot per part de ONGs i grups d'interès i de pressió, doncs de seguida és el patito feo, i en canvi ells tenien el convenciment de que és una activitat necessària, que és la columna vertebradora de l'activitat de la pesca litoral o costanera, i que sense arrossegament, doncs la realitat és que no seríem capaços de mantenir les estructures, els serveis, els equipaments que es requereixen per poder exercir l'activitat i complir amb tota l'exigent i hiperbòlica normativa a la que estem sotmesos, no?
Home, és sorprenent, sobretot perquè sovint, com deies, hi ha molts, està molt estigmatitzada, i des del punt de vista més proper a l'ecologisme, sembla que l'arrossegament sigui el coco, no?, l'enemic a batre.
Sí, sí, exacte. Se l'ha fet servir com a bandera de tot lo negatiu, tot lo dolent, i hi ha grups importants de ONGs que han fet el seu cavall de batalla de l'arrossegament. Jo dic sempre com un pas previ, perquè tenen molt clar que si aconsegueixin tombar aquesta activitat, el que fan directament és acabar amb l'activitat de la pesca professional i punt, no? I sí que ens va cridar l'atenció, molt positivament, doncs, que de seguida van manifestar, ho tenien molt clar, i la importància d'aquesta activitat en concret de la pesca professional. I, bueno, el que manifestaven és que ells, lògicament, farien tot el possible per donar-nos un cop de mà. Dilluns que ve tornarem a estar a Madrid, tornem a tenir més reunions amb altres grups polítics i continuarem mirant de conscienciar els responsables de la importància que té una norma com aquesta.
Precisament això és el que t'anava a preguntar ara, no? Si teníeu prevista la reunió amb gent del Partit Popular i d'altres formacions que puguin estar allà representades.
La intenció és asseure'ns amb tot l'arc parlamentari i manifestar-los, pues, la nostra preocupació i donar-los el nostre punt de vista directament. Ja és l'última ràtio que ens queda, i és el cartutxo que hem de cremar, si vols, a la desesperada.
Sí.
Després de tots aquests mesos, perquè des de març de 2018, que és quan es va treure l'esborrall, no hem fet cap altra cosa que barallar-nos contra aquest reglament, no? Sense gaire èxit. I bueno, pues ara, a menys un mes vista, l'únic que ens queda és mirar d'anar partit per partit a les forces polítiques i transmetre al RIL el que hem fet per escrit i en reunions durant tot aquest temps.
Sí, perquè això de, bueno, hi ha el Partit Socialista, però també hi ha el Partit Socialista Europeu, i els del PP em sembla que estan en el grup liberal europeu, i bueno, hi ha aquestes mena de macroestructures que repleguen partits de diferents països. Si la voluntat també és que, per exemple, perquè tots ho veiem més clar, els socialistes espanyols acabin convencent els socialistes europeus de que allò no és un bon resultat. Va per aquí? O en què els socialistes espanyols ho vegin, ja n'hi ha prou?
No, ja, ells hauran de fer ressò si ens creuen i assoleixen la nostra postura, pues, ha de ser el que tu apuntaves. Has de fer un treball també a nivell del Parlament Europeu amb la seva resta de companys. Jo no ho veig gens fàcil, vull dir que estem a la desesperada, no? Perquè el convenciment, malauradament, aquí no ens movem per criteris lògics i de seny, sinó que són més qüestions d'això de canvis de cromos i moviments de màrqueting, no?
Sí.
I ara, pues, la... Mira, ahir estàvem en una reunió al Ministeri de Transició Ecològica, la Subdirecció General de Costes, perquè ens convocaven a la primera reunió amb els sectors i agents afectats per tota aquesta qüestió de l'ordenació de les activitats marítimes, no? De l'ordenació del litoral, per mirar de consensuar quines activitats existeixen que puguin conviure sense problemes i mirant de ser positius i preveure quines seran les futures activitats que es podrien desenvolupar al litoral, etc. Mm-hmm. I quan veus els esborralls i una mica la filosofia i tal, te n'adones que la pesca, com sempre, és menys preuada,
vale,
i que en tot cas és utilitzada, com sempre s'ha fet, com a moneda de canvi o com a element propagandístic per dir que es fan coses de cara a l'escaparate i es perjudicant sempre a la pròpia activitat, no? És una mica, sempre a mi em queda aquest sentiment, moguis en el foro que et moguis, no?
Sí, és una mica... Hem convertit les platges en un element turístic, no? Per primer, hem convertit el país en un parc temàtic, no? És a dir, hem volgut convertir el país en això, no? En un element únic i exclusivament turístic i, per tant, doncs, bueno, és un port aventura immens. I en aquest sector les platges són com la joia de la corona. Clar, qualsevol element que no sigui maco, atractiu, que envelleixi i que no tingui aquest interès d'oferir-lo perquè altres ho disfrutin, molesta. I com que vosaltres el que feu és treballar en aquest entorn i el que feu és intentar treure a matèria primera, doncs molesta. I sí que és veritat que hi ha aquesta mena de sensació, no?, de que se l'ha de foragitar, perquè si no ens acaben enlletgint el paisatge. M'entens el que vull dir?
Sí, sí, sí. Aquesta és la realitat. I el que passa que després dius, bueno, la gent vol menjar producte,
sí, sí,
de qualitat, producte de la terra, del país, vale? I entre aquests productes està, pues, el peix de proximitat. I el que vol la construcció comunitària, l'última fita és protegir el país, no? Per això totes aquestes normatives i exigències... I ser sostenibles. Bueno, els nostres pescadors són sostenibles, els nostres pescadors respecten el consumidor, i dius, i dins d'aquesta estructura resulta que el que fem és posar les activitats primàries i secundàries en mans de tercers països, que no tenen una cultura gastronòmica, ni de sostenibilitat, ni legalista com la que tenim nosaltres. La qual cosa dius, bueno, què és el que estem fent, no?
Ja.
És un plantejament força contradictori, no?, de sobte.
Deixa'm fer-te una darrera qüestió referent a la votació del, si finalment és el dia 4. Clar, hi ha dos escenaris aquí. El menys probable, però que seria el millor, i és que això es posposés, no es votés a favor, quedés refusat, és a dir, que no tirés endavant. No passa, llavors, a partir d'aquí ja veuríem. I el més probable, i que seria el pitjor, i és que això finalment s'acabi aprovant. Més enllà de reunir-vos amb els grups i tal, hi ha possibilitat d'alternativa? Alternativa vull dir que amb la nova normativa aprovada treballar d'una manera diferent o oferir unes sinergies diferents per mirar de sortir-nos i tirar endavant.
A veure, el que tenim clar és que nosaltres no tindrem més remei que continuar fent el que sempre hem fet. El primer que vol ser sostenible i que s'ha preocupat perquè hi hagi un retorn i un futur ha sigut el propi pescador, i a casa nostra això és així des de fa decenni. Ahir vam acabar la parada biològica a la Veda, i aquesta és una més de les moltes actuacions que sempre han engegat i proposat a l'administració pública al sector, al propi sector, que és el que té el coneixement pragmàtic, no?, de la realitat, i és el que veu el que està passant i com està. Si al final, que serà el més probable, surt la reglamentació com està previst, home, nosaltres tenim clar que hem de continuar arremangant-nos i treballant i mirar, doncs, de veure com encaixem aquests criteris reductius, mirant de garantir que no es perdi cap barca més i que puguin mantenir un mínim de rendibilitat. El que passa que, bueno, és molt complicat, no? I ens tocarà fer en caja de bolillos, que diuen.
Escolta'm, mira, ara m'has fet venir el cap quan has dit això de la Veda i et deixo marxar, però perquè la gent vegi, si no, algú no va escoltar el programa el darrer tram d'ahir, vam rebre queixes del sector pesquer, de pescadors, d'arrossegament que han fet la veda i que, bé, se'ls ha quedat el vaixell sense bateria i per tant se'ls ha aturat la caixa blava i l'ice i per tant no han pogut donar lectures diàries de l'amarrament de l'embarcació i ara resulta que perden les ajudes i estan fent mans i mànigues per poder demostrar que ha estat un error tècnic, no? I que ells estaven amarrats i que per tant tenen dret a aquestes ajudes. Ho trobo al·lucinant, no? Entens? Vull dir,
a veure, això ja de fa anys. Abans, la Caixa Blava no deixa de ser perquè ja existia l'aigua. Mm? Llavors, som un gat i els aparells que són redundants. Els dos fan d'alguna manera la mateixa funció. Com que l'aigua ja existia, nosaltres veiem que per aquest nassos havíem de muntar la Caixa Blava. Però resulta que la Caixa Blava, que sempre se'ns ha dit que és per la nostra seguretat, per estar localitzat i tal, al final es va convertir, i ho ha estat sempre, amb un aparell de control que juga a la nostra contra. I tu dius, tu abans entregaves el rol quan feies la parada biològica,
sí,
a Capitania, i ja està. I si havies de moure la barca dins del moll perquè anaves al varador o a fer les pròpies feines a les que estàs obligat per mantenir els criteris de seguretat i l'embarcació en condicions i poder treballar en garanties, pues ara resulta que has de tenir la Caixa Blava encesa tots els dies de veda durant les 24 hores perquè ells puguin estar comprovant que efectivament la barca no es mou de la zona pesquera, però concretament que no es mou del seu lloc d'amarrament. I si has de moure la barca dins del mateix port per anar al varadero, per acostar-te a la banda on estigui el mecànic, has de tenir un permís específic i previ per poder fer-ho. Vull dir, ja, el que ja és presumpció de culpabilitat sempre. Quan es parla del pescador, la presumpció és de culpable. El pescador és un delinqüent i el que fa és mal. I dius, bueno, si hi ha aquest convenciment, que a més es tradueix per activa i per passiva, es veu en l'actitud de moltes administracions, bueno, nosaltres és que dius, què podem fer?
Sí, sí.
Què podem fer per mirar de convèncer la gent de que no som uns pirates i que som els... Jo dic sempre que som guardians de la mar. I potser també això és el que passa moltes vegades. Els pescadors estan allà fora amb les diferents pesqueres tots els dies, a tota hora. I són testimonis d'excessos, de barrabassades, d'altres activitats de l'home. I potser és això també el que molesta, no?
Sí, sí, és probable. En tot cas, és sorprenent. Escolta'm, Antoni, ens seguim parlant, si et sembla. Fem seguiment i qualsevol novetat, segurament dilluns, dimarts, et fem un truc, val?
Vinga, moltes gràcies per tot.
Una a tu, abraçada. Que vagi molt bé, una abraçada ben forta. Doncs aquesta és la realitat del món de l'arrossegament i aviam si som capaços de canviar-la. El col·lectiu de les Kellys, que és aquest col·lectiu de cambreres de planta que s'encarreguen de mantenir en òptimes condicions les habitacions dels hotels quan hi anem, tots a gaudir del nostre temps d'oci, ha estat reconeguda amb el Premi dels Drets Humans al Turisme. De fet, fa 10 minuts l'estan recollint a Berlín i se'ls entrega perquè se'ls reconeix les iniciatives, projectes i persones compromeses amb la protecció i el compliment dels principis de drets humans al llarg de la cadena de valor del turisme. En volem parlar amb una de les seves representants, és la Vania Arana. Vania, bona tarda i benvinguda.
Hola, buenas tardes.
Y primero de todo, felicidades, Vania.
Muchísimas gracias.
Contenta, supongo, ¿no? Que al menos alguien, de vez en cuando, se acuerde de que hay un colectivo que está luchando por encontrar y por tener unas condiciones justas.
Pues sí, mira, todo el colectivo estamos muy, pero muy, muy contentas porque hemos pasado de ser invisibles a estar presentes en la lucha. Esto es un... Bueno, no ha salido de la nada, sino que detrás hay un gran trabajo colectivo, ¿no? Que nos ha costado, qué decir yo, sangre, sudor y lágrimas. Pero sí, estamos muy contentas, en este aspecto de la invisibilidad, a estar presente en la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo, pues, un premio así hace que al menos a ver si aquí en España, ¿no? Los hoteleros al menos lo tengan en cuenta, ¿no?
Claro.
Y las instituciones vean nuestra lucha global en las calles y que pues vean que nosotras no estamos en contra de los hoteleros, sino que estamos recuperando nuestros derechos laborales y humanos.
Claro, que se trata de poder vivir, no de mal vivir con cualquier cosa, ¿no?
Exactamente.
Más allá del reconocimiento de este valor, ¿Ha habido otro tipo de reconocimiento más monetario? No, no digo en este premio, digo en la lucha. Es decir, vale, muy bien, nos reconocen, vale, genial, fantástico. Pero bueno, a final de mes, ¿esto cómo se traduce, no? ¿Vais en el buen camino o muchos reconocimientos simbólicos, pero ahora la verdad estamos como poco mejor que al principio?
Bueno, hemos mejorado, hemos logrado en este camino muy duro, hemos logrado éxitos, ¿no? Que lo podemos contar. Pero la verdad es que nuestro fin y nuestra lucha es acabar con la subcontratación, que es lo que está acabando con nosotras. Porque la subcontratación, ya lo dije en un momento, ¿no? En alguna vez anterior que estuve en el programa, que es una sesión ilegal de trabajadoras encubiertas. Entonces, lo que nosotros vamos siempre a por la ley Kelly, que se cumpla esta ley Kelly, que viene a ser la modificación del artículo 42, que es del estatuto de los trabajadores, ¿no? Los inspectores, los jueces, por ejemplo, están de acuerdo que se necesita una ley que determine y que prohíba esto, ¿no? Que es lo que está enfermando a las camareras de piso y que denigra, ¿no?, sobre todo nuestra dignidad. Contra esto, pues vamos nosotras luchando contra la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Porque fíjate, el coste lo pagamos todas y a la vez todos también, sin excepción ninguna, porque yo pienso que ya esto es una cuestión de Estado, ¿no? Y el Estado debe urgentemente pues tomar unas medidas para poner freno a este fraude. Porque si no, nunca alcanzaremos el bienestar y la justicia social, que se necesita siempre en un país evolucionado y de primera línea. Y pienso que al estar dentro de la Comunidad Económica Europea, este es un fin. Claro. Este es el fin primordial que debemos perseguir, ¿no? De allí nuestra necesidad urgente de la ley Kelly.
Pues a ver si se ponen, ¿no? Ahora ya malo, porque siempre malo, siempre hay excusa. Ahora malo porque se acaba la legislatura, pero a ver si con la nueva legislatura, mande quien mande, se pone ya a manos a la obra con esta ley Kelly. Mientras tanto, oye, pues, sí. Dime, felicidades por el premio, algo es algo, al menos que se...
Sí, eso es que de verdad estamos contentas, pero el mensaje pues es para los políticos, ¿no? Que se pongan las pilas. Que distraen mucho con juego de banderas y tal, pero mientras tanto los empresarios nos están haciendo un fracking en los derechos laborales. Y a nivel autonómico, pues exigimos que urgentemente el gobierno de Cataluña ponga en marcha el desarrollo del sello de calidad que está allí y que premia a los hoteleros que no externalizan, ¿no?, sus departamentos nucleares, como el de housekeeping, al que pertenecemos nosotras. Y claro, esto es de vergüenza ajena que la solidaridad, la dignidad de las trabajadoras sean perseguidas por la empresa y en la sociedad que vivimos.
Vania, muchísimas gracias, felicidades. Estamos en contacto y seguiremos reivindicando vuestro lado. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Cuídate,
hasta
un beso.
Luego.
Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Adiós. I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, teníem ganes de saber com ha anat, ara que ja hem enterrat la sardina, per tant hem matat ja, hem sentenciat el rei Carnestoltes, com ha anat l'experiència del Carmel ecològic, Ivan Fernández.
Doncs si és de 7 dies de Carnaval, parlem amb la Federació d'Associacions pel Carnaval de Vilanova per conèixer com ha funcionat aquesta iniciativa del caramel sostenible. Un caramel, recordem, que amb un embolcall més sostenible el que pretenia era reduir l'impacte mediambiental que tantes tones de caramel provoquen el dia de comparses aquí a Vilanova. Saludem, per tant, la Laura Candela de la Federació d'Associacions pel Carnaval.
Laura, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I com ha anat això? A veure, explica'm.
Bé, molt bé. La veritat és que estem molt contents perquè un 20% del caramel llançat aquest dia de Carnaval ha sigut l'ecocaramel. I per ser el primer any, la veritat és que estem molt contents.
Per tant, un 20%, l'altre 80% era del de tota la vida,
sí,
per entendre.
Sí, el de tota la vida, sí.
Suposo que deu haver aquí un decalatge de preu, no? O no?
Sí, perquè nosaltres ho hem fet directament, clar, va ser un projecte que va sortir de la vinagreta, amb l'empresa que sempre fèiem els caramels no feien l'ecocaramel, vam tindre que buscar una empresa a última hora, només era una empresa de Madrid, i llavors clar, ens vam tindre que ajustar els preus que ells ens van marcar. La idea ja és de cara l'any que ve, com que serà caramel oficial, intentar ajustar el preu també perquè sigui accessible a tothom.
Per tant, augmentar aquest 20%, si pot al 50 o al 70, no? I
sí, a priori l'any que ve
sí.
L'eucaramel serà obligatori.
Val.
Hem d'acabar de passar per l'Ajuntament, però és la idea.
I tenint en compte que només el 20%, que ja es considera un èxit, tenint en compte les tones de caramels que es llencen per les comparses, però tenint en compte que tenim un 20% de caramel sostenible enguany, això és suficient per fer que el caramel sostenible sigui obligatori a partir de l'any vinent?
Doncs mira, la setmana que ve tindrem una reunió per també suspensar aquest tema, per veure també una mica la viabilitat, si ho acabem fent obligatori, si ho anem fent paulatinament. Bé, nosaltres no, perquè ja hem acabat el nostre mandat. Llavors sí que ajudaríem a la següent FAC doncs, també a tirar aquest projecte endavant. Que més val allò que diuen, no? Que més val a poc a poc, no de pressa.
I s'ha notat? És a dir, heu tingut resultats a l'hora de netejar, de baldejar el carrer? Heu fet algun tipus de control?
No, la veritat és que no. Sí que tothom deia que el caramel es feia molt ràpid.
Sí.
I ara amb el tema de carrers, bueno, clar, a la brigada mateixa diuen que sí que els va costar una mica més, però suposo que també per la climatologia. Perquè aquest any al no haver plogut, doncs sí que feia que el paper s'enganxés més al terra.
Va.
Però clar, encara hem d'acabar de valorar una mica tot plegat.
Val, és a dir que la brigada diu que sí que una mica, però bueno, bàsicament per una qüestió de... Per una qüestió de que
sí, de climatologia, perquè fa 3 mesos que no plou. I hi havia molta humitat i en principi és una mica... Així el primer balanç hem fet nosaltres, també.
La setmana vinent ens donareu dades definitives, per entendre.
Més dades definitives, sí, tant.
Correcte. Doncs escolta'm, Laura, ja en tot cas ja ho anirem veient. Eh? Als nanos els agradava igual o no, el caramel ecològic? Hi ha alguna queixa dels nanos?
No, ho hem notat, tampoc, no.
Ni els grans, tampoc, eh?
No.
Vull dir que de vegades saps, tires ostres.
Sí que la gent ens ha felicitat per la iniciativa, però tampoc no... ja està.
De tots els gustos n'hi havia, eh?
Sí. Jo... Sí, perquè hi havia molta gent que deia, claro, que és més caro, bueno, però com a tot arreu.
Ja. Jo sóc més del de maduixa, ja t'ho dic ara, eh? Maduixa i cirera, escolta'm, són molt bons, eh?
Home, jo sóc d'aquells que venen, que són dos de tota la vida. De pinya o de mandarina.
Oh, que bons aquests, escolta'm. Bueno, va, ja farem un dia un tas de caramels. Laura, un petó, que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies.
A reveure. En 3 minuts arribem a les 5.
La roca és dura, dura, mai no s'ha doblegat. Aguanta les ventades, aguanta el sol i el glaç. És aspre, forta, esquerpa, però ho deu endevinar. És presa la muntanya i no en podrà marxar. I no en podrà marxar. Arriba un home fornit i de front clar, el cor du fantasia i eines a la mà. La mira, la remira com un enamorat, més no sia com fora d'esperar, sinó que cops d'escarpre li clava aquí i allà amb fortes martellades que el cel fan ressonar. I passen sols i llunes fins que sent dir ja està, ja està. Ja no és a la pedrera i no a la plaça gran. Ara té cos de fada i rostre angelical. La roca abans tan dura no
no se sap explicar per què la gent s'atura i la vol contemplar, però troba tan dolça la llum d'aquells esquars que sent que la dominen molt més que el sol i el glaç. Entre els infants que juguen no se'n sabria anar, segur que hi aprendria de riure i d'estimar. De riure i d'estimar. De riure i d'estimar. De riure i d'estimar. De riure i d'estimar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.